Hola, benvinguts una setmana més a aquest programa cinematogràfic que porta per títol Cinerama i que es realitza aquí a Eixample Barcelona Ràdio. I estem els habituals, Conxita Brotons.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, què tal?
No s'ha sentit.
Sí, hola, què tal?
Ara sí, sí, sí. No tenies el micro obert. I un servidor, el Joan Ribas. Edició 107 d'aquest programa, corresponent a aquest cap de setmana de divendres 3 i dissabte 4 d'abril, en plena Pasqua, en plena Setmana Santa, ja arribat, i d'aquí dos dies ja estem a l'estiu, perquè no es donarem compte, veus tu, amb lo ràpid que va el temps.
Calor de moment ho fa.
Bueno, però tampoc fred, jo crec que l'època de fred ja l'hem superat, no?
Home, no ho sé, perquè, home, és que un dia t'aixeques i fa calor, l'altre dia fa fred.
És el que té la primavera.
El que fa molt vent.
Sí, la fluctuació. Bueno, pues avui fluctuarem entre Hans Zimmer, el cinema fenòmena que per fi ha reobert ja ahir dijous dia 2 les seves portes, immaculat d'estrena total. També parlarem de Hans Zimmer a nivell musical, posarem diversos temes de la seva llarga filmografia, del BCN Film Fest, del Cinemas Verdi, que
ui,
ja està aquí,
coses.
Està aquí a prop el 16 d'abril. I també estrenes, algunes estrenes que hem pogut anar veient del dia 1 d'abril, perquè s'han avançat les estrenes el dia 1.
Sempre, sí, últimament. Antigament no era així. Antigament hi havia les grans estrenes.
El dissabte, no?
El diumenge. Dissabtes jo, això deu fer molts anys, però el diumenge, perquè abans era Sábado Santo també. Jo me'n recordo, i si busques alguna hemeroteca surt, Gran Estreno Domingo de Resurrección, i eren grans pel·lícules. Com aquesta setmana igual, grans pel·lícules, no?
No, bueno, la gran pel·lícula, el gran blockbuster va arribar el passat divendres, Proyecto Salvación.
Per això que no era.
Però han arribat dues pel·lícules espanyoles i una italiana.
Però em sembla que no són d'aquestes de gran estreno, no?
Què us sembla si comencem amb molta velocitat, amb molta canya? Sí? Us va bé o no començar el programa així? Sí. Si no es va bé és perquè està dins del guió, o sigui que està clar que sí o sí, no? Fórmula 1, Hans Zimmer. We'll be right back. El passat divendres vam poder assistir al concert de Hans Zimmer, Hans Zimmer Live The Next Level, al Palau Sant Jordi, un Palau Sant Jordi abarrotat, no cabia ni una ànima, entrades esgotades de feia molts mesos ja, i va ser un concert realment per mi espectacular, hipnòtic, vibrant, com una experiència sensorial, no? És tot diferent, Agustí, a tu que també t'agrada la música de cinema, qualsevol concert que anem a l'Auditori, al Palau de la Música o altres llocs de música de cinema, no té res a veure en aquests projectes que ens porta Hans Zimmer, perquè són espectacles, amb música, amb llums, esclar, és un equip de més de 100 persones, amb músics i la gent darrere, no?, que ja, perquè el concert venia de València, després anava a Madrid i crec que acaba, si no ha acabat ja, a Lisboa, aquesta gira europea, no? Van ser 3 hores de concert amb 20 minuts d'intermig, no?, per descansar una mica, i realment un inici molt canyero, possiblement amb massa potència, perquè no ens acabàvem d'acostumar al volum que li dona els tècnics de so, els enginyers de so que acompanyen a Hans Zimmer, amb una orquestra a tope, i destacant el guitarrista, que realment ho fa molt bé, perquè en aquests concerts The Next Level Live ell fa uns arranjaments més elèctrics, més de grup de rock, no? Realment impactant aquest gran concert. I a més Hans Zimmer tota l'estona de tant en tant anava parlant, presentant alguns temes i sobretot donant les gràcies a cada un dels músics, no?, que en concret el tema aquell havien destacat per sobre dels altres. En aquest aspecte Hans Zimmer és un home molt que comprèn que porta un gran equip de músics, d'instrumentistes, una cosa increïble, perquè no hi ha un director dirigint el grup, l'orquestra, no, sinó que funcionen tots al mil·límetre. Suposo que porten moltes hores d'assaig abans de començar la gira, indiscutiblement, i es coneixen molt bé entre tots, cada un d'ells, no?
Què passa? Que a mi se'm va fer molt llarg. Bueno, perquè també hi havia molts parlaments i com que jo l'anglès així parlat no me n'entero gaire, doncs se'm va fer una mica pesadet,
A mi no, a mi jo vaig vibrar i realment hi ha molts moments, no? A més, a l'escenari estava molt ben preparat perquè hi havia com 3 nivells diferents.
Sí, és que a mi això no... A mi el que més m'agradava ser el del final, a l'origen, això que la pel·lícula no em diu res. Bueno, sí, la pel·lícula em diu, però... Que no és la meva pel·lícula preferida.
No, diràs que el moment interestel·lar no et va agradar.
Em va agradar, el d'origen, per què? Perquè era senzill.
Però el moment interestel·lar també va ser magnífic. O sigui, pues, com deia, 3 nivells diferents, una primera filera amb les cordes, els violins, la guitarra elèctrica, Hans Zimmer a un nivell una mica més elevat amb tots els sintetitzadors i teclats, al segon nivell van trobar tot l'equip de percussió, que són 4 persones, 2 bateries i 2 percussionistes, i al tercer nivell tenien tots els metalls, no?, inclús també els cors que van aparèixer de tant en tant en aquest tercer nivell. Impressionant tot, no? Realment, també el joc de llums que acompanyava cada tema, perquè no es veien imatges de les pel·lícules, sinó que feien un joc de llums, per exemple, en aquest tema de Fórmula 1 que va sonar al Palau Sant Jordi, semblava, per al joc de llums que hi havia giratori al fons a la pantalla darrere dels músics, que anessis ben bé dins d'un Fórmula 1, no?, com si haguessis corrent per un circuit, no? I també el moment interestel·lar, com diem, que va ser una suite i que també els focus que hi ha cap a baix en fileres, com una escena que hi ha cap a la part final de la pel·lícula en el Matthew McConaughey, no?, que està veient a la seva filla a l'altre costat i no pot traspassar aquesta filera de llumetes. I la ballarina, o acròbata, més
allò,
bé, no?
Sí, allò era com els trapecistes aquests del circ.
No exactament, era sí, una acròbata que estava penjada per 2 cables de la part de dalt dels focs, no?, de les llums, i que portava un vestit que en el qual pues, totes les llums que la enfocaven anaven rebotant, no? Un vestit realment que feia com si estiguéssim a l'espai, tot eren llumetes per tot el Palau Sant Jordi. O sigui, totes realment, per mi, un dels millors concerts en aquests concerts que és Hans Zimmer és més una estrella ben bé de la música pop,
sí,
o de la música de cinema, perquè veus molta gent jove, gent a millor que tampoc estan aficionada a les bandes sonores, no, que a millor no anirien a un auditori o a un Palau de la Música,
no, segur que no,
però que realment vibraven en cada tema, no? I és això el que té que agrair que Hans Zimmer vingui de tant en tant aquí a Espanya, en aquest cas a Barcelona. Em va sonar Dune, va sonar Pirates del Caribe, lògicament Gladiator, que és un dels temes estrelles de Hans Zimmer, El rei León també, que per la part final, en un conjunt de ballarins africans i en el cantant original interpretant les cançons del rei León. I al final, com ha dit abans la Conxita, indiscutiblement, Hans Zimmer al piano tocant el tema d'Origen.
Això és el que més em va agradar, perquè era el més senzill. Sense...
En què es va tancar el concert.
Perquè a mi tot allò no m'agrada.
Que sí.
En canvi, això em va agradar, perquè clar, amb un piano, mira, ja està.
Perquè tens que acabar el concert relaxat, no? Que la gent torni a casa de forma relaxada, perquè molts tenen que agafar cotxes, sortir caminant...
No, doncs per això, que és el que més em va agradar.
A l'inici va ser molt vibrant, molt espitós, i al final va ser pues, el tema d'Origen. Escoltem ara un fragment de la banda sonora d'Interestel·lar i anunciarem ja els propers concerts de Hans Zimmer a Espanya.
Ah, molt bé.
Després d'aquesta gira Hans Zimmer Live de Next Level, vindrà l'any que ve, el Tour Europeu 2027, que ja porta un altre nom, que és The Wall of Hans Zimmer, a New Dimension, i on ell no ve acompanyant a l'orquestra i el seu grup. A millor apareixerà en pantalla, en filmació, explicant algun tema, donant les gràcies al públic, però és un espectacle diferent on la música possiblement sigui més tranquil·la, no tan rockera com en aquest espectacle que hem pogut gaudir el passat divendres. L'espectacle comença el 8 de maig del 2027 a Barcelona, continua a València el 10 de maig també de l'any que ve, Bilbao 12 de maig i Madrid 14 de maig. I increïble moure tot aquest equip que sí. porta darrere seu Hans Zimmer de dos dies en dos dies, no? Però bueno, és per això que dic que ja són més de 100 persones, no sé si són com 20 camions i 20 autobusos per moure tota aquesta gent, no? Les entrades ja estan disponibles a partir del 24 de març passat per poder-les comprar, i l'espectacle The Wall of Hans Zimmer, que va esgotar ja entrades al 2024, és una nova selecció de diverses col·leccions de partitures, clar, sonarà Gladiator, Pirates del Caribe, el més segur, però ja dic, Hans Zimmer no ve acompanyant l'orquestra i sí que hi haurà un director musical que és el que supervisarà tot. Bueno, doncs benvingut sigui Hans Zimmer, realment tota una experiència que recordarem durant dies, igual que una altra experiència és la que també ens porta el renovat Phenomena Experience, no? Que ja ahir dijous 2 d'abril va obrir les portes ja al públic en general, després d'aquestes dues sessions dissabte i diumenge, per la gent que havia comprat els tíquets en antelació, una gent més restringida, fidels, podríem dir, a aquest cinema, que té molts fidels i molta gent que segueix dia a dia la programació,
sí,
no?
Sí.
Pues ja obre les portes, amb Proyecto Salvación, en Tiburón, ja ens diuen que per ja apareixerà també Indiana Jones, El Padrino, Alien, La La Land... Bueno, pel·lícules clàssiques combinades en cinema d'estrena, no? Recordem que el Phenomena Experience, com sala de cinema, va obrir el 19 de desembre del 2014, que és molt curiós perquè és una data que coincideix ben bé amb la data de l'estrena de Tiburón a Barcelona o a Espanya, que va ser el 19 de desembre del 1975, és clar, uns anys abans, no? I per això suposo que Nacho Cerdà, que és el que està al capdavant d'aquest cinema, sempre és una pel·lícula per ell mítica i que ha seguit cuidant en totes les èpoques diferents en què han passat. Recordem també que el projecte va començar al Cinema Urgell,
sí,
on Nacho Cerdà, que ha sigut un director de cinema i molt amant del cinema en general, sobretot dels grans clàssics i dels grans, les grans pel·lícules dels anys 70, no? Sigui Tiburón, Superman, Alien o altres pel·lícules, pues, aquí va ser el 16 de desembre de 2010, al Cinema Urgell, va obrir en el programa doble Tiburón i Alien.
Jo recordo que hi havia el cartell de agotades les localitats, que jo feia molts anys que no l'havia vist.
Home, és que l'Urgell, no sé, que tenia 1.800 localitats.
Sí, enorme, sí.
I tu et quedaves?
I clar, anaves allà i et deia que ja no hi havia entrades, hi havia una cua i deies, ostres...
Sí, va saber crear aquest ambient realment impressionant d'omplir el Cinema Urgell, no? Lamentablement...
És que tenien que haver-lo fet allà, el Fenomen, a l'Urgell, així no l'haguessin tancat.
Sí, el que passa que suposo que Balanyà devia demanar molts diners perquè...
Sí, ja veus el bon preu.
Bueno, el bon preu haurà pagat o estarà de lloguer. En principi, la idea de Balanyà era tancar el cinema i suposo que per això Nacho no va poder continuar. Va estar bastant de temps allà, cada dijous crec que feien les sessions,
no? Sí,
el dijous
era, perquè nosaltres passàvem per allà i hi havia una cua, una cosa...
Sí, sí, ja era un clàssic, no? Anar al Cinema Urgell, després va passar al Comèdia...
Al Comèdia van fer alguna cosa.
Al Palau de Congressos, també, crec, de Barcelona...
No, sí, jo recordo el Comèdia perquè, bueno, allò que vaig veure alguna pel·lícula que em feia gràcia i era el Comèdia i deia, ostres, el Comèdia ja no té la pantalla de l'Urgell, ja no era el mateix...
Bueno, pues lamentablement això és, ja és una època passada, ara comença una nova època per aquest Phenomena Experience totalment renovat, luxós.
La sala és la mateixa.
La sala, el tamany sí, però han renovat les butaques, l'equip de so, que són molt més millors, si és que abans sonava esplèndidament, ara és super esplèndidament, la pantalla també és nova, i han fet realment tot el que és l'entrada, el bar d'entrada, i després un cocktail lunch per prendre una copeta abans o després de la projecció, molt agradable i molt... molt acollidor en aquesta decoració en tonalitat vermellosa, la moqueta que encara conserva l'estil del Resplendor de Kubrick i també un bar o el cocktail lunch, que no sé per què a mi em recorda una mica el bar del Resplendor, bueno, perquè és l'estil art deco,
sí,
estil
sí,
aquest, no?
Sí.
Bueno. Recordem que també aquest cinema va guanyar l'any passat al Festival de Venècia, li va donar el premi Carlo Lizzani a la millor sala europea.
Sí, però quan, just quan van recollir el premi és quan van començar.
Quan van desmuntar tot el cinema, sí. Curiosament. O sigui, que ara ja tindran que tornar a donar-li aquest nou fenomen Experience, que ja estan amb entrades esgotades, el públic ja amb ganes de tornar i fer cua a veure què ha fet Nacho Cerdà i el seu equip per tirar endavant una altra vegada els fidels, que sé que té molts, i tornar a veure una vegada més Tiburón, Alien, Interestelar, Dunkerque, Origen, El Padrino, sí, que són pel·lícules que val la pena veure-les més d'una vegada i a més en aquesta sala, que és única a Barcelona.
Sí, però, sí, perquè l'Aribau està bé, però no ve a ser... L'Aribau està una mica ja...
Sí, una mica ja tronat, no?
Sí, perquè és que pràcticament està quan es va inaugurar l'any 60 o 61, i pràcticament perquè les butaques també estan, que necessitarien una mica... Tot i així, l'Aribau és l'Aribau, eh?
Sí, sempre serà. Sí, sí.
Si no desapareix com l'Urgell, pues...
És que no, que va danyar el guàrdia.
Que no, que no. Però sí, clar, el fenomen és una cosa que... Bueno, també, clar, el preu de les entrades i tot això tampoc és barat, eh?
Bueno, jo penso que sí, que el cinema avui en dia no és car, no?
Jo dic el fenomen.
Bueno, és una mica més elevat perquè, clar, el luxe també es té que pagar, no? Ja. I l'acolliment per part de Nacho Cerdà, d'Elisabet i del Josep Parera
i de
la gossa.
I de la Lia.
De la Lia, que és un factor important. No sé si el públic la coneixerà in person, com nosaltres sí que l'hem vist diverses vegades.
Vàries, moltíssimes.
Però jo, en fotografies sí que s'ha vist durant les obres, aquesta simpàtica gossa, no?
És una cosa...
I si sou dels queis que heu comprat merchandising, alguna butaca o algun tros de la pantalla de la moqueta del fenomen antic, ja sabeu, quan van tancar van començar a vendre...
Sí, jo volia una butaca.
I jo dic, no comprarà, doncs pues sí, s'ha venut quasi
es
tot.
Que sí, diu que quasi ve tot, sí.
Podríem haver comprat alguna butaca per aquí, per la ràdio. Bueno, es venien de dos en dos.
A mi em feia gràcia. Però
bueno, doncs pues, anirem al fenomen Agustí un dia, no? Quedem i anem a veure alguna pel·lícula d'aquestes clàssiques.
No, i està molt maco, com l'han deixat.
Sí, molt xulo, molt xulíssim, sí, sí. I ara ja pues, també ens arriba d'aquí res, 4 dies, podríem dir, el 16 d'abril concretament, al BCN Film Fest, al Cinemas Verdi, torna aquest festival del 16 al 24 d'abril, ja es poden comprar les entrades, ja està la programació dia a dia, podeu entrar i comprar les entrades, que tenen un preu mínim de 5,90 €, han pujat una mica els preus de les anteriors edicions.
Cada any ho van pujant, eh?
Tot puja, és que tot està pujant, lamentablement. I aquest any, a més, fan un aniversari, el desè aniversari d'aquest BCN Film Fest Sant Jordi, que recordem que el fan coincidir amb la Diada de Sant Jordi, per això el cinema està dedicat també a la literatura, a la història, i són pel·lícules, moltes pel·lícules europees, i alguna figura important que ens visitarà, com el William Dafoe, que vindrà a presentar la pel·lícula. Ja veieu que teniu moltes coses a fer, Fenòmena i Cinemas Verdi. I nosaltres ara el que farem serà escoltar el Nacho Cerdà, que feia una mica la xerrada sobre Tiburón, com va ell pensar, perquè per ell era una pel·lícula mítica, bueno, per ell i per molts, entre ells jo, i pues, això, com va pensar en Tiburón per inaugurar el cicle de fenomen al cinema Urgell i el que li va costar aconseguir la còpia.
Y vi la experiencia en pantalla grande. Aquello me marcó mucho a mí y a muchos de nuestra generación, por cierto, porque incluso algún productor, algún director de cine había bautizado su productora con uno de los nombres que se utilizan en la película, ¿no? Tiburón para nosotros fue, o para mí fue, el inicio del amor por el cine, es la grandiosidad, ¿no?, del espectáculo, lo que a muchos de nosotros nos marcó. Y Alien era un poco parecido, pero en el espacio, ¿no? Recuerdo que nosotros no teníamos ni idea de cómo empezar esto, porque había que conseguir las copias, había que conseguir los derechos, una película hacía 40 años, era una cosa imposible. Y en aquel momento también hablé con un amigo, un gran amigo, que era Ángel Sala, que también está por aquí, y me comentó en su momento que, aunque había proyectado en el año 96 la película por un aniversario que hubo, me dijo, habla con Universal, en aquel momento era Peter Langs, una persona que estaba ahí en Los Ángeles, y le pedimos pero yo era un desconocido, y le pedí la posibilidad de hacer esta proyección pidiéndoles la copia en 35, algo completamente insólito, porque yo era un tío que no tenía ningún track record de nada, ¿no? Básicamente salía de la nada, ¿no? Y me acuerdo perfectamente del momento. Yo le envié un email muy explicativo de lo que queríamos hacer con la película. No sabíamos muy bien todavía cuál íbamos a proyectar después, luego apareció alguien. Y era muy importante porque el primer evento de Fenómena tuvo lugar el 19, si no recuerdo mal, el 19 o 16 de diciembre del año 2010. La película se estrenó el 19 de diciembre del 1975, es decir, muy, muy similar. Entonces había muchas coincidencias, ¿no? Entonces estábamos esperando y rogando de que Peter Lanz dijera que sí a la película, ¿no? Y al cabo de una semana, dos o tres, no me acuerdo bien, recibimos un email. Me acuerdo, estaba en casa y recibo un email donde Peter Lanz, en inglés, decía "Yes on Jaws", que significa "adelante con Tiburón". O sea, que eso para mí fue un antes y un después de lo de Fenómena, ¿no? Cuando por primera vez hicimos la sesión, aparecieron 1.800 personas prácticamente en la sala. Una cosa también insólita, pero yo creo que como yo había mucha otra gente, ¿no?, que quería vivir esa experiencia, así que fue el nacimiento de una locura que ha llegado hasta el día de hoy, porque con todos estos eventos que hicimos en su época me di cuenta de que había no solo un contenido, sino una forma de ver el cine, y que esto tenía que tener un lugar, y este lugar acabó siendo el antiguo Cine Nápoles. Y aquí también quiero dar las gracias sobre todo a la familia Prima, la familia que me acogió para poder hacer esto. Es decir, era un local que ellos mismos gestionaron durante muchísimos años y que posteriormente pues se ha ido transformando hasta que llegué yo también, aparecí de la nada, y tanto Antonio como Ramón me dieron la oportunidad de poder hacer esto. Así que muchísimas gracias, sé que estáis por aquí, y también les quiero ofrecer un aplauso, por favor, gracias.
Les paraules del cap del Fenòmena, el que està al capdavant, Nacho Cerdà, explicant una mica la història de com va començar tot això de Fenòmena, primer al Cinema Urgell i ara ja dins del seu propi Fenòmena Experience a l'avinguda, al carrer Sant Antoni Maria Claret de Barcelona. I Agustí ja ens ha preparat un nou programa de banda sonora, aquests monogràfics que ens porta cada setmana i que estan a la web. Dins del programa Banda Sonora trobareu el darrer, crec que estava dedicat als esports, no?, en diverses músiques.
Sí, senyor,
músiques.
Als esports. I ara tocava en béisbol, futbol, tennis, bàsquet, diferents coses. I aquest és un programa que he pensat dedicat a la Conxita i a la seva mare.
Vale,
és un programa dedicat a Charlton Heston.
Moltes gràcies.
I comencem amb Dark City, la primera película que va fer, Los 10 mandamientos, El mayor espectáculo del mundo, Cuando ruge la marabunta, Horizontes de grandeza, sí, Set de mal, es que El Cid, 55 días en Pekín, El planeta de los simios, que aquesta t'encanta tu, Terremoto, amb música de John Williams,
sí.
Pànic en el estadio, i després també poso El crucifijo de sangre, una pel·lícula que el Charlton Heston feia de Sherlock Holmes,
sí,
va dirigir el seu fill.
És cert.
Fraser
Clark Heston.
Sí.
Bueno, era un telefilm, i també va dirigir el seu fill L'Isla del Tesoro, un altre telefilm que també sortia al Charlton Heston.
I ahir Charlton Heston també va dirigir una que també és una gran banda sonora, que és aquella de César i Cleopatra.
Sí, música de John Scott.
Dirigida pel Charlton Heston i encara Carmen Sevilla també, perquè la va rodar per aquí.
Sí, es va rodar a Espanya, sí.
I acabarem amb Ben-Hur com el programa de l'1.
Home, clar.
Un clàssic.
Pues molt bé, molt bé.
Felicitats, Agustí, realment. Estupendo. Sempre trobes la música apropiada.
Ja ho escoltarem, eh?
Home, esclar que sí.
I en tinc preparat un de pel·lícules de cuina, que ja parlaré la setmana que ve.
El Ratatouille
també està.
Home, imprescindible Ratatouille, no? I aquella que va fer la Meryl Streep, no? Que eren...
Júlia.
Sí.
També hi és.
Bueno, pues ara posem un altre tema musical, ja que avui quasi tota la música, excepte Ben-Hur, que tancarà el programa d'avui, és dedicada a Hans Zimmer, a motiu del concert que va fer aquí a Barcelona el passat divendres, i ara escoltarem un tema molt curiós, perquè és un tema que ens porta al Hans Zimmer primerenc, el de la primera època. Recordem que Hans Zimmer, el 1988 aproximadament, va començar a composar bandes sonores en pel·lícules com Rayman, Paseando a Miss Daisy...
Sí, aquesta és molt bonica, sí. Paseando a Miss Daisy. Sí. Sí.
A propòsit de Henry, sí, amb Harrison Ford, sí, que bueno, estava molt
sí,
bé.
Sí, també, sí.
I era un estil molt peculiar que després, sí, a partir de Pirates del Caribe i altres, ja,
sí,
ho ha modificat,
ja,
no?
Sí, ja són fanfàrries, sí.
Ara escoltarem el tema principal d'una pel·lícula que no s'ha estrenat en sala, s'ha anat directament a Disney+, que és Ella McKay, que és una pel·lícula també com d'aquella època. Està dirigida actualment per James L. Brooks, recordem.
Feia molts anys que no feia res.
No, i que va tindre una època d'èxits, no?, de grans èxits, en aquella pel·lícula Fuerza del Cariño, per
sí,
exemple, o, i altres.
I que la Fuerza del Cariño va tindre moltíssim èxit. Bueno, va guanyar els Oscars i tot això, va tindre molt èxit. Jo
aquesta d'Ella McKay té molt crítiques molt dolentes. A mi no sé per què em va caure bé.
Bueno,
perquè em va fer tornar... Sí, és veritat, és que em va fer tornar com al cinema que es feia als Estats Units als anys 80-90,
bueno,
que es feien pel·lícules d'aquest estil, no?
També és una persona gran, que, bueno, és
qui?
Això...
El director, esclar.
Sí, clar.
I semblen, sí, és una mica com aquelles que es feien Presidente por Accidente, aquelles pel·lícules amables, no? Es parlava de política com aquesta de la McKay, però d'una forma amable, no sé. I a part la música de Hans Zimmer, que ara escoltem el teu tema principal, i ja veureu que és totalment diferent a Fórmula 1 o a Interestel·lar, que hem escoltat fa uns moments. A què sona Hans Zimmer anys 80, no, parella?
Sí, sí.
Vinga, parleu. Hans Zimmer, tu no sé què et sembla com músic.
A mi m'encanta Gladiator.
Sí, està bé.
És una de les que m'ha fet, sí. I també Pirates del Caribe
està
molt bé.
Sí, és simpàtica.
Jo crec que és un home que ha sabut crear atmosferes. No?
És algo, és espectacular. És la música que fa.
Clar, no, són músics...
S'ha pogut diferenciar una miqueta dels altres compositors.
Totalment.
I a part, quan ell dirigeix, és un espectacle.
És un home que, a més, clar, no és un músic de música simfònica, com és John Williams o altres compositors, no? Sinó que es crea atmosferes dins de les seves pel·lícules, envolta les pel·lícules d'un so que realment és adient, no?, per aquestes pel·lícules en
home,
concret,
aquestes,
no?
Sí, sí, sí.
No sé, Interestel·lar,
sí.
Origen, per exemple, Dunkerque...
Sí, però ara mira, l'altre s'ha buscat un altre músic.
Sí, no sé què li ha passat al Nolan, que ara treballa amb l'escandinau aquest, el Ludvig Göransson, que a mi no m'acaba...
No,
a mi no m'agrada molt, la veritat, eh? Jo, Hans Zimmer, sempre... Hans Zimmer, recordem, va néixer a Alemanya, a Frankfurt, té 68 anys i és multiinstrumentista perquè al concert tocava la guitarra, tocava el piano, els sintetitzadors, i ell va començar dins del món de la música pop, música electrònica. Des d'Alemanya se'n va anar als anys 70 a Anglaterra i allà pues, va tocar música seva o en grups integrat, i va ser un compositor de música electrònica. Després va arribar el moment de que va tenir l'oportunitat de fer bandes sonores, perquè havia treballat molt amb Stanley Myers, un compositor anglès, no? I li va donar l'oportunitat de treballar. I a partir d'aquí va ser quan Rayman i altres produccions, recordem que té dos Oscars, Hans Zimmer, no? I darrerament ha fet Top Gun Maverick, ha fet Wonder Woman, i també va composar la nova versió del Rei León, aquesta que no és en dibuixos, aunque és molt digital també, no?
Ah, bueno, la que vam fer de... I això que tu dius dels Oscars, em sembla que l'últim va ser per Dune, com es digui, a l'any de la pandèmia, que no hi havia cerimònia o alguna cosa així.
Sí, va ser el 2021.
I, bueno, deien, no sé si és veritat, que ell estava a Alemanya i se'n va anar a dormir. No sé si és Alemanya. I que la seva filla diu que estava veient la cerimònia i el va despertar i li va dir, has guanyat. I això recordo que es va dir. Que ell, com no estava als Estats Units, estava a Europa, se'n va anar a dormir. Perquè va dir, com que no hi ha cerimònia, me'n vaig a dormir. I llavors diu que, bueno, la seva filla que estava veient-la és el que el va despertar i li va dir has guanyat l'Òscar, no sé, això ho van dir. No sé
I ella ha tingut 12 nominacions als Òscars, Déu-n'hi-do,
I ha guanyat en dues ocasions.
Amb el Duna i amb el Rei León.
Sí, i la darrera en Fórmula 1 no l'han nominat, que també... I també es va queixar que es veu que als Globus d'Or l'apartat de banda sonora ni el van anomenar, no va ni sortir, no? L'apartat. Ell no estava... però no van donar...
Els Globus d'Or l'ha guanyat 3 vegades, el Rei León, Gladiator i en Dune.
I en canvi hi ha altres músics que... En fi...
Ja, sí, és el que té això de la composició musical, no? I també ho va dir al concert del divendres, passa que jo no vaig entendre tot el que deia...
Jo tampoc.
Però ara ho he vist per YouTube, llavors explica que Christopher Nolan... quan li va proposar la banda sonora d'Interestelar, no li va dir, mira, vamos a hacer una cosa original y curiosa. Te voy a enviar una carta y tú sobre esta carta que leas compondrás una música y después ya te explicaré para qué, ¿no? Y, bueno, pues Hans Zimmer va rebre la carta 3 dies després, la va llegir i li va fer... Bueno, li va fer com un toc sentimental i va començar a composar una música que ell, Hans Zimmer, pensava en el seu fill, que era petit llavors, no? Composant aquesta banda sonora. Quan la va tindre, al cap d'unes hores, tot el dia per la nit va trucar a casa del Christopher Nolan dient que ja havia composat un tema, a veure què li semblava, però la dona del Nolan li va dir, mira, ha passat un dia molt nerviós i si un cas ja demà ja vindrà a veure't i tu li toques la partitura aquesta que has composat. I li va tocar la partitura d'Interestelar i llavors Nolan li va dir, vale, pues esto es lo que utilizaremos en mi nueva película, que se llama Interestelar i que va de viajes en el tiempo y en el espacio. Curiosa anècdota.
Sí.
Bueno, pues més Hans Zimmer i després ja passem a parlar d'estrenes o alguna altra cosa, el que vosaltres voleu. Aquí està el tema de Lion King titulat Remember. I ja entrem a l'apartat d'estrenes, en aquest cas recomanacions, ja que ve la Setmana Santa, pues ja sabeu, teniu aquesta pel·lícula molt comercial, Proyecto Salvación, 2:37, el Ryan Gosling en el paper principal d'aquesta pel·lícula, també de viatges espacials com a l'Interestel·lar. És una pel·lícula molt comercial per tots els públics, ho passareu bé, surt també un extraterrestre bastant curiós, les imatges són també molt ben rodades, la banda sonora està molt bé, del Daniel Pemberton, en diverses cançons, la recomanem. I també teniu pel·lícules més petites com Una hija en Tòquio o Àguiles del Cairo, que no sé si encara s'està projectant en cinemes, o les clàssics Hamnet i altres, no? O sigui que hi ha una certa bona acollita de pel·lícules als cinemes, no? A Disney Plus tenim, ja ho he dit alguna vegada, aquest documental de la música de John Williams, que tu ja has vist, no?
Ja Agustí? He vist, i m'ha encantat.
Sí, sí,
i tota l'explicació que fa, que vaig voler seguir fent Indiana Jones perquè no canviés a un altre compositor la idea de la pel·lícula, com Star Wars, bueno, genial.
Sí, sí, la forma com encara continua composant les partitures, no? En paper i llapis, sí, o sigui, sí, realment, sí, sí. I en piano.
Que és... I va dir que la partitura que li havia portat més problemes és la música final d'Encuentros en la tercera fase.
Sí, clar, sí. Perquè
amb les llums i tal.
Que per cert, dins d'aquest projecte Salvación hi ha un homenatge a Encuentros en la tercera fase. A la tonalitat composada per John Williams.
És per això ho diguessis. Que per això ho he dit, perquè ho diguessis.
Ah, vale, vale. Però també hi ha homenatges a E.T., al Planeta dels Simios, a moltes pel·lícules. Si volem veure homenatges, hi ha moltes, no? I ara ja entrem a les escenes que ens han arribat. Bueno, també hi ha altres dos petites pel·lícules, Altres capacitats, pel·lícula espanyola, que sí, també la recomanem, no, Conxita?
Bueno, sí. No,
va, és original, a mi la veig tota original, molt sí, mala llet,
sí,
lluita de classes, un matrimoni que vol que el seu fill, que és bastant...
No, el nen no és gens simpàtic.
No, simpàtic.
No, no.
Pues, com no està adaptat a la seva escola pública, entra a una escola
bueno,
d'altres
sí,
capacitats de nivell.
Sí, que
no?
té un amic, allà sí que s'ha adaptat, però bueno, sí, fa sí, coses que no ha de fer... I llavors ells pensen que ha d'anar a una escola superior, diguéssim, no?
I allà entra el personatge del Juan Diego Botto, repel·lent, però molt repel·lent realment, i està molt bé també Mariana Álvarez i Israel Elejalde, els altres protagonistes. I una pel·lícula molt, molt dura, Jo te creo, no és per tots els públics, una pel·lícula que parla de matrimonis trencats, fills, i bueno, discussions, separacions, judicis... 1:18, però realment una pel·lícula rodada en clau molt minimalista, amb tonalitats blanca, tots els decorats quasi ben bé són blancs, i en una actriu principal realment portentosa, que, perquè la pel·lícula es basa molt en primers plans del matrimoni, dels nens, dels advocats, de la jutgessa... Bueno, és una pel·lícula que està molt bé i que és molt, molt didàctica, podríem dir. Després ja va arribar la setmana passada, no l'havíem vist encara... Una pel·lícula que porta per títol Te van a matar.
Jo segueixo sense haver-la vist.
1:35. Jo és que m'agrada el cinema de terror, no? I l'any passat no, van arribar bones pel·lícules.
A mi també... Bueno, no és que m'agradi, però n'he vist... Bueno, però pel·lícules així que faci molta, molta por, tampoc n'hi ha tantes, eh? Perquè mira que jo n'he vist a Sitges, eh?
Aquesta tampoc és de por, eh? Per mi el millor de la pel·lícula podria ser els seus primers 30-40 minuts, perquè et sorprèn, és molt original, va de sorpresa en sorpresa i és realment un inici impressionant d'aquesta pel·lícula. Després va decaient una mica perquè ja la sorpresa ja l'hem vist i ja passa a ser una pel·lícula de cinema d'acció, de baralles, de lluites, és molt gore, molta sang, té una mica de tot i és la tarda d'una noia que al principi es veu ella i la seva germana petita, que per un motiu que no explicarem, la separen i la germana gran acaba entrant a la presó uns anys després, quan surt, busca la seva germana petita, no? I li diuen que està treballant d'assistenta, bueno, de cambrera, a un edifici bastant particular, no? Que sembla una mica l'edifici de la Cota, aquest de Nova York, no? Que tants problemes malèfics ha donat per rodatges de pel·lícules i l'assassinat de John Lennon. I és una, un edifici que és com un apartament-hotel on viuen gent una mica estranya, hi ha el servei, ella entra donant un currículum a treballar com a assistenta i a partir d'aquí ja se desata tota l'acció, tota la sang. Pel·lícula distreta, no? Jo penso que, bueno, per als amants d'aquest estil de pel·lícula molt passada de rosca i que, bueno, trobem per allà la Patricia Arquette, la Heather Graham i la protagonista absoluta, que és la que porta totes les lluites i totes les hòsties, és l'actriu afroamericana Sassy Betts.
Betts. No sé qui és.
Te van a matar, la recomano. També no, és una pel·lícula no distreta.
No tinc el gust de conèixer-la.
I més pel·lícules, Agustí, que arriben ja... Veure, van arribar al passat dia 1.
Comencem amb les estrenes del dia 1. Una coproducció entre el Marroc, Espanya, França, Alemanya i Bèlgica.
Toma.
Protagonistes Carmen Maura i Marte Tura. No Calle està, Màlaga.
I no està rodada a Canàries, com quasi totes les pel·lícules espanyoles. No sé què passa, que hi ha una producció de cinema espanyol
és horrorós.
Pel tema fiscal, entenc jo, no? Calle Màlaga, Conxita.
Bueno, és una història que no te la creus, ja comencem per aquí, però bé, és una dona gran, esclar, ja...
Que és la Carmen Maura.
Que viu a Tànger, se suposa que ha nascut allà i tota la vida ha viscut allà, i ella pues, bueno, sembla que és molt feliç al lloc que viu, que bueno, allò ja sabem. Té un mercat, un mercadillo al carrer de casa, que és aquesta Calle Màlaga, i ella pues, la coneix tothom i està encantada de la vida, sembla una dona que és molt feliç, no? Un dia, doncs...
I està la seva soledat, perquè viu sola.
Viu sola, però bé, com que es porta bé amb tothom, això sí, tothom és bo, bueno, menys la filla, vale. Tothom és boníssim.
Bueno, ella, és una mica de bon rotllo.
Ella viu, pues, això, com que té la companyia dels veïns i tots són molt amables i tot això, i un dia doncs la seva filla, que viu a Madrid, li diu que va de visita, i clar, ella està contentíssima perquè diu: ostres, veuré la meva filla i tal. I llavors, bueno, la filla
té unes altres intencions que no, sí, anar a veure la mare, no direm quines, no?
Bueno, sí, es pot dir, no?
Sí?
Perquè és el principi.
Millor no dir-ho.
Home, si no, llavors ja no pots explicar.
Ah, bueno, no falta explicar tant, tampoc.
No, llavors la filla li diu que té molts problemes econòmics, s'acaba de divorciar, suposa que té dos nens, i diu que necessita els diners del pis de la mare, o sigui que la mare o s'ha d'anar amb ella a Madrid, li diu: vine amb mi a Madrid, cuidaràs els nens, i ella no vol. Doncs pues bueno, et quedes aquí a una residència, i a partir d'aquí... A més, mira que fàcil entrar a una residència d'un dia per un altre, quan necessites la valoració,
La pel·lícula és de molt bon rotllo. A veure, se salva perquè està Carmen Maura. Carmen Maura ja que reconeixer que ella en si mateixa ja omple la pantalla, no? No és que faci una gran actuació a nivell histriònic, però sí que en les seves mirades, sí, sonrises o moments també de tristesa, fa una gran interpretació. El que passa és que ella, aquesta segona part tan bon rollista, pues és això, és massa increïble, no? I millor la directora, crec que és una directora debutant, que és marroquí, crec, o magrebí, no s'atreveix a portar la història al drama, sinó que, és clar, té que fer així tocs més lleugers, no?
No, però hi ha coses com lo de la residència, que tu saps el que costa entrar a una residència, perquè, a més, la filla li diu: no pagaràs, conya. I costa molt d'entrar en una residència.
Bueno, ho explica, perquè diu que és la residència espanyola de Tànger i que tenen preferències els espanyols, no? I,
sí, però no. Ella ni siquiera està, és totalment autònoma, vull dir... No.
Bueno, Carmen Maura, el personatge, descobreix l'amor amb un altre home, descobreix forma de contentar els veïns en partits de futbol... Bueno, hi ha una mica de tot.
I sí, hi ha uns que són del Barça.
Sí.
Sí.
Són dues hores i és amb drama, però amb molts tocs buenistes i de comèdia.
O sigui que allà, bueno, és que Tànger no és a Espanya, no?
No.
Però canvia molta gent del Barça.
Bueno, jo explicant al principi, no?, que hi ha molts espanyols que durant la Guerra Civil se'n van anar allà i
jo
per
tenia,
això hi ha
jo tenia família.
Una gran colònia.
Els meus tiets van viure molts anys a Tànger. Jo ho havia sentit explicar a casa, eh? Jo no hi he estat mai ni sé de què va, però sí, havien estat. Després van tornar, eh? Però havien estat a Tànger, sí. I a més, sí, era com l'estranger, perquè hi havia coses que aquí no hi havia, segons explicava la meva mare, eh? Jo no... Deia, quan estaven a Tànger, els tiets, no sé què... Sí.
Bueno, la pel·lícula la salvem, no? Sense ser un gran pel·liculón, però bueno, és això, és Carmen Maura al 100%. Ella,
sí,
ja indiscutiblement.
La història, l'única dolenta, entre cometes, és la filla, perquè és clar.
I ho ha dit en diverses entrevistes que és la primera pel·lícula en què ella es despulla físicament, però als títols de crèdit
sí,
hi ha una cosa que...
Bueno, tampoc es ve tan sombra,
no, eh? No penseu allà veient escenes de sexe
de
la tercera edat.
Es veu sense llum, així amb una sombra, i a més després també dubtaven que fos ella, en fi, no sé.
Bueno, l'ha volgut vendre també això. Un altre tema musical, Agustí, o
sí,
què?
Sí, endavant. Doncs
pues vinga, presenta tu el tema. Ja t'he pillat.
No.
Hans Zimmer.
Ara escoltarem amb el que va guanyar un Òscar.
Sí.
Dune,
que ara arribarà...
Parte One.
Sí, ara arribarà la tercera part.
El xavalet ja va... Em sembla, per Reds va treure ja el tràiler de la tercera part.
Si el passa que jo tindré que veure la primera i segona perquè ja no me'n recordo, és tan complicada tota aquesta història.
Sí.
A mi la segona em va agradar.
A mi m'agrada el Dune a l'antiga.
El David Lynch.
Sí. A més, els actors també eren boníssims.
Bueno, doncs aquí està la música.
I sortia l'Sting també fent un paper de dolent. Doncs escoltem Dune de Hans Zimmer.
Vinga. Continuem aquí a Cinerama, en aquesta immersió que estem fent avui en diverses partitures molt diferents del senyor Hans Zimmer, i ara ens toca una altra pel·lícula d'estrena.
Una producció espanyola que està produïda per The Media Pro Studio, Movistar Plus, Radio Televisió Espanyola i 3.cat, Lapònia.
Ah.
Molt bé. Parles tu?
No, si no l'he vist.
És veritat.
Jo vaig veure l'obra de teatre fa uns anys,
sí,
que és el mateix, no?
Exacte, la vam veure al Capitol.
I tot ve, jo també ho vam dir l'altre dia, de un dió salvaje, és el mateix?
Vindria a ser una cosa bastant semblant, sí. Dió salvaje és aquella pel·lícula que va fer, també va ser d'una obra de teatre, el Roman Polanski.
Que era calcada de l'obra de teatre.
En dos era matrimonis calcada. Que es reunien a casa d'un d'ells perquè els fills dels dos parelles s'havien barallat, sí. I volien treure conclusions i la cosa acabava bastant malament. Bueno, pues Lapònia és aquest país que està, bueno, al nord d'Europa, Finlàndia, Finlàndia, Noruega, i és on està el Pare Noel, que tothom al desembre pues, va a veure a Santa Claus, que està visquent allà amb els renos, els huskies i tota la parafernàlia aquesta. I és aquesta mateixa obra de teatre adaptada molt bé. A mi em va agradar molt el ritme i la forma com mou els personatges i mou la càmera dins d'aquesta casa, que no és una filmació estàtica dins d'una taula de menjador ni d'un sofà, sinó que sap molt bé com portar tota la filmació al David Serrano. El repartiment també està molt bé. Natalia Verbeke, Julián López, que fan una de les parelles, i Ángela Cervantes, i un actor desconegut, que crec que és noruec, que es diu Bedjor Enger, o algo així semblant, i que és l'altra parella, no? Ángela Cervantes i Natalia Verbeke, els seus personatges són germanes, no s'han vist durant molts anys, i bueno, els conviden a vindre a casa seva a Lapònia i tal. Passa que al començament hi ha una història entre el fill de la parella que arriba des d'Espanya i la filla de la parella que viu a Lapònia, i aquest enfrontament durant un sopar, perquè és clar, comencen a retreure's com es comporten els espanyols, com els comporten els finlandesos, el món de les mentires, i bueno, comença aquest sopar, comença bé, però es comença a embolicar d'una forma realment bastant potent. A mi em va agradar, em va entretindre molt realment la pel·lícula, no? Jo no recordava tant l'obra de teatre, i jo considero que està molt ben, com he dit, dirigida i interpretada. Hi ha uns diàlegs molt punyents, pues realment.
M'alegro.
Recomano Lapònia.
Jo no vaig anar, no me'n recordo, però bueno, també, com que ja he vist l'obra de teatre i tot això, pues ja...
Sí, però bueno, ja dic, aquesta adaptació no es nota tant que sigui una obra teatral.
I el Dió Salvaje, també he vist la pel·lícula, l'obra de teatre, pues ja tinc prou.
Molt bé, Conxita, doncs pues vinga. Ara ja anem a parar una altra, va.
I acabem amb una pel·lícula italiana, l'última del Polo Sorrentino, amb el Toni Servillo com a protagonista, que és La Grazia.
Sí, que aquest actor i aquest director crec que ja han treballat en 7 ocasions, no sé, són habituals col·laboradors. Recordem que el Paolo Sorrentino ha dirigit la seva darrera pel·lícula, va ser aquella de Partenope, que era com un homenatge a la seva ciutat de Nàpols, en la que quasi sempre fa referència. També he dirigit Silvio i los otros, sobre el Silvio Berlusconi.
Que se'm sembla que no l'he vist.
No, jo tampoc. El mateix Toni Servillo, fent de Berlusconi, La gran belleza, o una sèrie que crec que es deia The New Pop, que parlava sobre el papa, que feia Jude Law, interpretava el paper.
Sí, em sona. Que tampoc l'hem vist. Em sona.
Bueno, són 2 hores 13 minuts de Paolo Sorrentino a tope, no?
Sí. A mi se'm va fer també una miqueta pesada, perquè té coses que no saps què pinten allà.
Bueno, però això és el toc sorrentino,
bueno,
que no feia falta ficar-lo, perquè dius, bueno, aquestes 3 escenes concretes que hi ha a mi en sobren, però bueno, és el toque d'autor modern que té aquest director, aquest estil, no?
Pues serà això.
Sí. La història no està malament, no? Ens parla del president de la República que està arribant a la fi del seu mandat. Recordem que a Itàlia hi ha el president de la República, que podríem dir que és un personatge que únicament és el que signa les lleis o el tema que li porten a la seva taula, però el que mana realment és el primer ministre, o en aquest cas la primera ministra, que és la que hi ha ara actualment, no? En el seu moment Silvio Berlusconi va ser el primer ministre, i ja de tant en tant apareix un president de la República que no coneix, jo penso que ningú, no? Pues és aquest paper interpretat per Toni Servillo, que està molt bé perquè és un advocat i un expert...
No, bueno...
Ho feu. I un expert en lleis, no? Que ha publicat llibres d'aquests
No, no, bueno, sí, és el president, vols dir, sí, sí. Que és un, bueno, una persona molt culta i és, bueno, és un home que està viudo i sempre està en, trobant en falta la seva dona, no? La seva dona se suposa que ha mort fa 3 o 4 anys, segons diuen, i té l'ajuda de la seva filla. Mm. La seva filla és la seva mà dreta, diguéssim, no?
I amb la que discuteix i parla, sí. I sobretot durant quasi tota la pel·lícula es parla d'una... una altra vegada m'està agafant l'ofec.
Bé, sóc jo, eh?
La setmana passada, com es diu això, el grajo que vuela abajo, hi ha una llei d'eutanàsia que ell té que signar per tirar-la endavant.
No, i no
ho té massa clar, no?
Bueno, no s'atreveix, no ho té clar, i bueno, parla bastant.
I dos indults també, de dos... Sí. Un home i una dona que estan en presó per haver assassinat algú, no? Sí. I també se li planteja que els té l'opció d'indultar-los.
I bueno, i és això, la discussió amb la seva filla, que se suposa que, bueno, que la filla és... A veure, no és que sigui la que decideix, però se suposa que sense la filla no faria gran cosa, no? Perquè és la que ho porta tot i tot això.
Sí, a més li ve un home que dubta molt, no? Sobre realment el que té que fer, sobre aquest plantejament que se li està fent. Bueno, és una pel·lícula molt sossegada, molt tranquil·la, molt relaxada.
Bueno, depèn, perquè també aquella amiga que no para de xerrar, sí, que pesada és aquella dona.
Però hi ha aquests tres moments que trenquen la història,
sí,
no?
Sí, el president de Portugal.
Que arriba allò. Aquella escena, sí. Em sembla patètica. Un moment d'un ballet també que hi ha al mig. I també bastant curiós que surt el papa, i és un papa negre i amb rastes.
Que I, dius, que van, bueno, i va en bicicleta.
No, amb Vespa. O amb Vespino, sí, sí, sí. Bueno, és Paolo Sorrentino al 100%. La pel·lícula en general està molt bé, és un cant bueno, que la gent s'entengui, l'entendiment humà i la necessitat de posicionar-nos dins de la nostra vida, no? I també, bueno, té lo millor és el Toni Servillo, que està bé impertubable quasi tota la pel·lícula, i lo pitjor, pues, com diuen, aquest toc,
sí, aquestes tonteries
modernet que li dona el Sorrentino, marca de la casa, no? Però bueno, és una pel·lícula que també es pot recomanar, no?
Sí, sí. Sí, si sapiguem el que vas a veure, sí.
Bueno, pues en això ja ens queda poquet de programa. Jo crec que encara ens queda un tema de Hans Zimmer i després ja ens acomiadem, si et sembla, de forma molt clàssica.
Comencem amb Time, no?
Sí, de la pel·lícula Origen.
Thank you.
en aquest tema Time de la pel·lícula Origen ja donem quasi per finalitzat el Cinerama d'avui, aquest primer programa del mes d'abril, plena Setmana Santa, i desitjar sí. pues, que passeu bona Pasqua, sí, vacances, si feu.
Sí, això mateix, i nosaltres ja la setmana que ve, que ja haurà passat, ja ens haurem menjat la mona, no?
Sí, 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 la mona i tot el que faci falta. I ja sabeu, teniu el fenomen renovat, reobert, i teniu moltes pel·lícules comercials o no per anar a les sales de cinema de Barcelona. Nosaltres ens acomiadem en un clàssic, que té que ser una sí o sí. No sé si aquest any la passa alguna televisió. Ara ja cada vegada s'està perdent.
La televisió espanyola...
No, però les van passant, eh? A Movistar, espanyola. Amb això, clàssic, sí. No, no, tant, tant la van passant.
Televisió espanyola cada any. Sí. Bueno, fa molts anys, eh? Fa molts anys que cada any.
Pues la pel·lícula en la qual William Wyler i la seva família van estar dos anys a Roma, visquent allà.
Quan va vindre la filla del Wyler aquí a la Filmoteca, ho va explicar. Ella ja era gran i, bueno, anava i venia, no? Però diu que els seus germans, que tenien edat escolar, els van escolaritzar a Roma, perquè havien d'estar dos anys. I, clar, no podien estar dos anys sense anar a escola. I tota la família es va traslladar a Roma... I, bueno, ho va explicar, va ser molt curiós. Ella va dir, bueno, jo ja no anava a escola perquè ja era gran, però diu, tenia, em sembla que va dir dos germans que sí, que tenien edat escolar, i es van escolaritzar, o sigui, com si... Bueno, és que vivien
van
allà.
Van viure, ben bé dos allà. Anys, no?
Van viure dos anys la família a Roma.
I sí, aquella sí. Icònica fotografia en què es veu el Charlton Heston i Stephen Boyd damunt d'una vespa, no? Circulant sí. Per els carrers de Roma.
Sí, no, no, es veu que va ser una cosa, ja ha dit, dos anys, eh? Poca broma.
Presenta tu aquest comiat, Agustí. Doncs
pues mira, música del Miklos Rotsa, pel·lícula de l'any 59, la primera pel·lícula que va obtindre 11 Oscars, sí, fins que sí, no sí. Va arribar a Titanic, que el va igualar.
Sí, però a igualar sí, però superat em sembla que no,
no
està.
Superar no, superar no. No. Després va ser El Senyor de los Anillos, em sembla
sí,
que
bueno,
té també.
Sí, l'última, el Retorno del Rei.
Que li van donar els Oscars
per les tres.
Per les tres.
Sí, 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 sí. Sí, però sí, no, superat no està.
Ben-Hur i el seu preludi.